és l'una menys quart i avui tenim una altra volta a Pilar Alexandre. Bon dia, Pilar.
Bon dia, Maria.
Bé, avui tornem a xerrar de com gestionar les emocions, no? I és que avui és un dia, has vingut en el dia internacional del fadrí, no? Del soltero, la soltera i de tot. Per això avui volíem xerrar amb tu un poquet de l'aferrament que podem tindre a la parella, no? I ser apego, si és necessari, moltes voltes innecessari, no? Com gestionar això que diem moltes voltes de no sé què haria sin ell, no? És un poc un sentiment que a voltes pot ser inclús fictici, no?
Sí, sí, sí. Bé, estàs presentant avui el dia del single, no?
Del single ladies, clar, ladies i gentleman també,
sí.
Eh?
I me preguntes si dins d'este soltero o soltera entraríem també els divorciats, els viudos,
sí,
etcètera, no? Vaig entendre que sí, no?
Sí, podríem.
Els singles. Molt bé. Bé, este aferrament, este apego per a nosaltres, que així li diem apego, realment és una necessitat biològica innata en el ser humà, sí? És un vincul emocional molt profund que s'estableix entre el bebè i els cuidadors, és a dir, normalment els pares. Pense que l'apego, quan ens fem majors, quan ens fem grans, pot anar tant cap a una parella com permaneixer ese apego cap al pare, ese aferrament cap a la mare, no? En el que sent que quan ma mare falte o quan mon pare falte, jo no sé què faré, no? Pense també moltes vegades que el cuidador, és una reflexió que me faig també ara, no? El cuidador d'uns pares malalts durant molts anys és com que també pot sentir i se apego a la seva figura de cuidador. És com que la seva vida no té altre sentit més que cuidar a aquestes persones malaltes i majors, no? Pot haver molts tipus d'apego, vull dir.
O sigui, aquí s'apego, en funció a la persona que li tinguem apego, pot qüestionar o simbolitzar la nostra vida, que tot gira envoltant ahir s'apego, no?
Sí, ens dona seguretat, no? Al fi i al cap, tots volem sentir-nos bé, sentir-nos estimats, sentir-nos necessaris, no? Moltes vegades quan cuida l'altre, realment el cuida perquè jo necessite sentir-me estimada o me sent important cuidant a l'altre.
Clar, perquè si és molt intens el que sentim per l'altre, pot afectar al nostre dia a dia, no? A les decisions que prenem, a l'hora de treballar, tot, no?
Sí, ens podem arribar, pense jo, a desvincular de la nostra pròpia necessitat. És a dir, si jo sent que sense tu no sóc res, m'ocupe i fique el meu foc d'atenció en saber què necessites, què vols, què t'agrada, i jo m'amolde a tot el que tu vols de mi, no? O vols en general, per fer-te sentir bé i al mateix temps jo sentir-me estimada, perquè sense tu no sóc ningú. Faig que sigui una declaració d'amor.
Sí, t'estic escoltant parlant i se'm ve al cap la cançó d'Amaral, no? De Sin ti no soy nada.
Sin ti no soy nada.
Una gota de lluvia mojando mi cama, no?
Sí.
Diguerem. O sigui que pense també que hi ha moltes situacions que qui és el que té apego? El que és cuidat o el que cuida l'altre? I qui és el que té que donar fil a ese distanciament o no?
Clar, els dos poden arribar a tindre apego, no? I parlem de cuidador i cuidat, i no vull tampoc veure només a esta persona gran o a esta persona malalta, no? Sinó jo me puc sentir cuidada i protegida per una amiga, per exemple.
Per exemple,
no?
sí.
I necessite que la meva amiga estiga en mi. Per què? Perquè estic posant la meva seguretat en ella. Val? Estic ficant la meva felicitat en l'altra persona, quan realment la meva seguretat i la meva felicitat hauria estar dins de mi.
Dins de mi. Clar, i diguem que les dues parts s'aprofiten, no?
Sí.
Un per la seguretat i per l'altre per tindre a l'altre també i fer en ell el que es vulga, no?
Sí, i dona compte que pense que si les dues parts estan conforme, bé pues no? Bienvenido sea, no? El problema tal vegada ve quan una part no no vol aquest tipus de vida, no? I es dona compte de que té a l'altra persona apegada ahí, no? Com un koala, que deia Susana, no? A l'arbre.
Sí.
I jo no vull portar un koala a la xepa, no? Entonces m'està coartant la meva llibertat també, no?
Sí, però aquestes connexions, aquestes relacions, finalment els que ho veuen al voltant acaben descrivint-les, diguem, com tòxiques a voltes, no?
Sí, sí, poden ser tòxiques. Clar, un xiquet, perquè clar, tot ve de la infància, de com he conviscut en la meva família, en els meus amics, en la gent que he tingut al meu voltant. Si un xiquet depèn que la vida és experiència i que pot sortir del niu per a buscar aquesta experiència, això li dona seguretat. I difícilment, quan vaig evolucionant, tindrà este tipus de necessitat malaltusa, no? Cap a un altre, de, perquè per mi és com una possessió, no?
Sí.
Eres mío, no? I també ho canten alguns, no? Eres mía. Clar, si jo ja sóc capaç des de ben menut d'experimentar, de sortir, de córrer algun risc, tot això va augmentar en la meva seguretat de mi mateixa, en la meva autoestima. Mentre que si el xiquet està sempre super hiperprotegit i no te cauràs, te cremaràs, això ho fas mal, ho faràs pitjor, el xiquet necessita que una altra persona estiga pendent d'ell i marcant-li unes pautes, sempre.
Sempre li diga, si faig això ho faré malament, i te tindran que dir, no, lo harás bien, no? Ho faràs
clar,
bé.
Clar, clar.
I això és el que li dona seguretat. Però això també té que ser també part dels majors, no transmitir aquesta inseguretat, no, diguem, als xiquets i als més menuts.
Sí, pense que com a pares i mares o educadors, no? Jo crec que arriba un moment que ens tenim que desvincular, diguem, de la vida del xiquet. Entén-me. El xiquet és un ser humà que tindrà, deu de tindre, les seues experiències. I és independent ja de la mare. Arriba una edat que tenim que soltar els fills. En cada edat soltarem una parcel·la de la vida del xiquet. Val? Se m'ocorreix ficar-te com a exemple un xiquet de X anys, no vull marcar, no vull acotar, pues possiblement la mamà ja li pot dir, pren estos diners i vés-te'n a comprar el pa. I possiblement la mamà se quede en el cor, en un puny, perquè és la primera vegada, no?
Sí.
Que ha soltat el fill perquè faça algo de, entre cometes, adult. Però l'adulta sóc jo, entonces tinc que contindre aquesta emoció, ser capaç de no transmetre-li al meu fill, sinó tot el contrari, dir-li, tu pots fer-ho, si t'estic dient que facis això és perquè sé que ho pots fer, ves, jo estic així esperant-te, i donar-li sa confiança perquè ell poc a poc vaig a maurant i vaig a ser una persona autosuficient, per dir-ho d'alguna manera, inclús emocionalment, val? I que no tinga aquesta necessitat d'apegar-se, d'aferrar-se a una altra persona.
Sí, però fixa't que a mi en el context familiar em pareix més fàcil o senzill de gestionar que a lo millor en un àmbit sentimental, tant de parella com de confiança entre amics. I ese aferrament a un altre em pareix més difícil o més incomprensible al meu cap, no? No sé si perquè mos ho han ficat d'una manera negativa, mos ho han ensenyat que sempre és negatiu estar aferrat a un altre, o no sé per què.
Jo crec que, a veure, el creixement personal, tal vegada una part d'aquest creixement està sempre basada en l'autoconeixement. Com te deia abans, si jo m'ocupe molt de conèixer a l'altre i de donar-li el que crec que necessita, que a lo millor no s'ajusta molt a la realitat, m'estic descuidant a mi mateixa. Val. Si jo sóc capaç de conèixer a mi mateixa, de saber quines són les meves necessitats i en la mesura de les meves possibilitats cobrir-les, dono llibertat a l'altre. Perquè jo no m'aferraré a l'altre perquè me dona seguretat. La seguretat ja me la dono jo. Val? No m'aferre a l'altre perquè me doni carinyo, jo ja me done carinyo a mi mateixa, i està bé que l'altre vinga i me'l done. És dir, jo moltes vegades utilitzo la frase de soy feliz, i quan tu estàs conmigo, estoy feliz. Però quan no estàs, continues sent feliç.
Clar.
No és algo vital que l'altre estigui en mi.
Fixa't que tot es reduís a la paraula un poquet independència, autonomia, no? Sí. D'un mateix, de sentir tu tot el que tens. Però moltes voltes les noves generacions, abans estàvem parlant, abans d'entrar, de que volies parlar un poquet de les lletres de les cançons, no? Perquè sí que moltes voltes vem en les relacions actuals dels xiquets, xiquetes que venen darrere de nosaltres, no? Este aferrament, esta necessitat d'estar sempre en parella, o no, perquè també està la moda de no tindre, aferrar-se a ningú, no? Sí. Que també hi ha molta gent. I clar, tu creus que tota aquesta... Aquests sentiments també la música ho pot propiciar, no?
Per supost que sí, no? Fixa't la reflexió que has fet de tindre autonomia, no? Jo te diria més paraules, no? De tindre també autoestima, una alta autoestima, una alta seguretat en un mateixa, no? I per mi la relació deu de ser compartir, no depender. Uh-huh. Dependir, no? Se diria en valencià. Sí. Clar, si el que m'envolta és aquestes lletres de determinats tipus de música en les que per mi se parla d'una possessió, especialment de la dona.
Clar, sí? És que no és el mateix, diguem, aferrar-se que posseir, no?
Pot ser similar,
pot
no?
Pot ser similar.
Clar. Pues quan es comença una revelació que te diu, la parella te diu, sin ti no soy nada, hola, sí que eres, no? Mm. O sin ti no viviría, me voy a morir sin ti, me muero de amor. Hola, de amor no se mor ningú. Val? Pues tindre, bueno, sí que se pot morir algú voluntàriament, però pots experimentar una pèrdua, passar un dol, transitar esa emoció i ese procés, perquè la teua vida continua, la teua vida no és l'altra persona, eres tu.
Sí, d'això ja hem parlat, així sí. També del dol, que està tant el dol quan es mor algú, com el dol de passar un divorci, un separament d'algú,
sí.
Algú que abans estava totes hores a la teua vida i que ara simplement no està.
Clar.
I que tens que saber que tu eres tu i que tot depèn de tu també.
El dol d'un abort, la pèrdua d'un fill que no naix, uh-huh. És algo que moltes vegades no se li dona la importància que té, i té molta importància, sí? I me ve ara la frase de que al món venim a soles, venim sols i ens anem sols, o sigui,
sí.
La nostra vida és un poc de single, no? De soltero, no? De fadrí. Clar, assimilar això, no vull dir que tot el món tinga que quedar-se single o fadrí, no? Però assimilar que realment estem sols, crec que és un procés de maduració i de creixement personal molt potent. Perquè venim d'una educació gregària, familiar, no? Paternal o maternal, en la que la família és algo molt important.
Creus que moltes voltes no ens han ensenyat a estar sols, que sempre tenem que estar amb un altre?
Sí.
Has nascut per estar en família, per tindre amics, per tindre parella, per tindre fills, però clar, mai ningú t'ensenya a estar a soles amb tu mateix.
És que pensé que durant molts anys tal vegada ha sigut algo mal vist, no? La tia soltera.
Sí.
És que estàs una solterona. Bé, i on està el problema? Possiblement aquesta persona té una vida interior molt més rica, no? Que altres persones. Clar, dona't compte que ve d'ahí aquesta educació, no? De dir, és com que te descalificava aquesta persona que era fadrina tota la vida.
Sí, sí? I els fadrins també.
Clar.
Perquè clar, sempre hem aixecat la solterona, sí. La tia, no?
Sí.
Però també hem tingut tios solters.
Sí, 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 per supost. I dona't compte que també, tal vegada en algun moment, aquesta persona fadrina, que ja és molt gran, és una càrrega per a la família.
Sí.
Doncs sí, crec que s'ha tratat això d'una forma... No s'ha integrat
no.
En la societat i en la uh-huh. família. Quan avui en dia crec que n'hi ha molts models familiars.
Uh-huh.
Sí? Des d'aquesta persona que està sola, aquesta persona que pot decidir adoptar un fill, com a família monoparental, o pot decidir fer-se una inseminació com a família monoparental. N'hi ha models familiars de pares separats, de mares separades, que es tornen a juntar en una altra persona. O sigui, n'hi ha una gran quantitat de models familiars i tal vegada no se veu aquest model familiar com aquesta persona single, que la seva família són els amics, els gats que té en casa, el gosset, sí?
Sí.
Per mi és un altre model familiar que no sé si està normalitzat, per dir-ho d'alguna manera, no? Este fadrí que viu sol.
Sí, sí, és que és curiós, no? A quin punt sempre arribem, Pilar, tu i jo. Sí. Donem unes voltes que sempre arribem, però és veritat, avui en el dia del fadrí i de la fadrina, pues imagine que és important donar este consell, no?, de no aferrar-se als demés, tampoc, si no ho necessitem, i que saber també estar sols en esta vida i no prejuzgar.
Clar, clar. I crec que en este temps de pandèmia, que ens està realment afectant a tots, en major o menor escala, crec que és un temps molt interessant per a poder fer aquest tipus de reflexió i autoconeixement, no? Mirar-me per dins.
Algun consell de cara a la setmana que ves, Pilar?
Jo aconsellaria que cada nit, sempre vos demane que busqueu un temps de reflexió, de meditació, d'oració, no? Per a connectar-vos en la vostra essència més pura.
Pues perfecte, Pilar, pues moltes gràcies. Ahí queda a tots els teus consells i esperem ficar-los en marxa. Mos veiem el proper dimecres.
Ok, molt bé, un beset.